Escuchan Radio Alcoy, Cadena Ser.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 11 grados centígrados.
Del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero en la institución ferial alicantina Caravaning 2018.
Una gran exposición en caravanas, autocaravanas, viviendas móviles, remolques y artículos de camping.
Si te gusta el mundo del caravaning, no te lo puedes perder. Dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero.
En IFA, Caravaning 2018.
¿Qué pasa? Dos por uno en los sótanos. En los sótanos rebaixem-le rebaixes. Una bollería. Puja els 7 escalons de los sótanos i trobaràs dos per uno en moda per a tu, per a la dona i per a tota la família, a uns preus de fa 70 anys. Segon rebaixes en los sótanos. Compra dos prendes i pagues sols una. Sí, una. Vaqueros, pantalons de vestir, suetes, jaquetes, calcetins, complements i moltes novetats que sols trobaràs en los sótanos. Los sótanos, plaça Ramon y Cajal 2, Alcoy. 70 aniversari de los sótanos. Què passa?
Espero con ansia en mi canet.
Radio Alcoy, en el 1485, Onda Media. Cadena Ser. La radio es así. Hoy por hoy Alcoy. Lucía Gadea.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a la edición local de Hoy por Hoy. Agradecemos que nos sigan un día más y que confíen en esta casa para estar informados. En este lunes, sobre todo, en el que vamos a tener como primera invitada a Mireia Estepa, alcaldesa de Cocentaina. Pero también vamos a acercarles la problemática que afecta a los auxiliares de enfermería que trabajan en geriátricos. Vamos a conocer la situación que viven y también su reivindicación laboral, la del personal de la mano de la presidenta secretaria de la recientemente constituida Asociación de Personal Sanitari Independent en Geriatris Publics, que trabajan en centros para la tercera edad. Es lunes y llega el turno de los oyentes. Envíenos sus mensajes a través de notas de voz. 655-995-795 es el teléfono que tenemos habilitado para las notas de voz, o a través del contestador 96-652-62-77, o bien llamen en directo a partir de las 2 menos cuarto. Antes llegará Fina con las cartas del tarot.
Hoy por hoy, hora 12.
El tiempo que está siendo noticia, el tiempo que se presenta cambiante. Enrique Moltó, bon dia.
Hola, bon dia a tots. Situació del temps que avui ve dominada per la possibilitat de pluges, que poden ser en principi dèbils moderats a les hores centrals del dia i que de cara a la vesprada, especialment entre les 4 i les 6 de la vesprada, poden produir-se a lo millor de forma un poc més intensa, amb cota de neu al principi prou alta, per damunt clarament dels 1.300 metres, per tant, apenas afectaria algun al cim de la comarca, però que quan arriba a ser més intensa la precipitació i de cara a primeres hores de la vesprada, podria baixar cap als 1.000 metres aproximadament. Quedarien algunes precipitacions ja més dèbils de cara a lo que queda de vesprada i a partir de 6 o 7, per tant, aniria més, però encara quedaria algo amb cota de neu més baixa, al voltant de 800 o 900, però com dic, cada vegada amb més precipitació, i per tant, ja de cara a la nit és possible que no quedi absolutament ninguna precipitació, i això sí, tinguem temperatures clarament més baixes que les que hem tingut esta passada matinada, i altra vegada podem tindre gelades dèbils de cara a la pròxima, com dic, matinada, primeres hores del matí de demà. Dimarts, tranquil, amb temperatures màximes clarament més altes que avui, i dimecres també un dia molt tranquil i assolellat.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 11 grados centígrados.
Mejora la eficiencia energética en tu hogar con Glen Gasóleos y su servicio Repsol Hogar para que tu instalación de gasóleo o calefacción esté siempre en perfecto estado. Con servicio de averías las 24 horas, los 365 días del año. Infórmate sobre Repsol Hogar en el 965 34 60 60. Glen Gasóleos. Máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo.
El programa de prevención de cáncer colorrectal de la Conselleria de Sanidad va dirigit a homes i dones entre 50 i 69 anys que no presenten símptomes. La prova és gratuïta i consisteix en la recollida d'una mostra de femta en el domicili. Rebràs una carta d'invitació amb les instruccions per a participar en el programa. Per a més informació, consulta el teu metge de capçalera. I recorda, si es detecta a temps, es pot curar en el 90% dels casos. Som Salut. Generalitat. Estem convidant els usuaris del Centre de Salut La Bassa.
El Teatre Principal presenta el darrer espectacle de la companyia alcoyana La Dependent, de Suquei a Naima. És la història de supervivència d'una nissaga familiar a un fet històric ocorregut fa 400 anys i que avui en resulta tan proper. Prenent com a referència l'expulsió dels moriscos l'any 609, La Dependent aborda diversos temes com la migració, els desplaçats, la integració i el perdó. De Suquei a Naima. Tres dones, tres generacions i tres decisions que marcaran la resta de la seva vida. Dissabte 24 de febrer a les 20:30 hores i diumenge 25 a les 19 hores al Teatre Principal d'Alcoi.
Atención, preste muchísima atención al siguiente mensaje. Liquidación de stocks en Alcoy Piel Peleterías. Liquidamos todo nuestro stock de temporada, con descuentos de hasta el 70%. Cazadora para señora y caballero en piel, 69 euros. Chaquetas, chaquetones, abrigos, gabardinas, piel vuelta, peletería, todo, todo, hasta el 70% de descuento. Alcoy Piel Peleterías, Santa Rosa 7. Alcoy. Visita nuestra web en www.ibipielpeleterias.com. Alcoy Piel, desde 1999, abrigando tu piel.
Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Anem a començar parlant de la qüestió educativa després de conèixer aquest informe i la decisió del Consell Escolar del Col·legi Sant Juan Bosco, que després de 29 anys de reivindicacions, quan semblava que començava a veure la llum aquest projecte per ampliar un dels dos edificis i poder unificar el centre, ara resulta que pràcticament hi ha que començar des de zero.
Sí, hi ha que començar de zero perquè Infraestructures Educatives va revisar el projecte que havia redactat CIECSA i en el seu informe diuen coses com que la memòria sobre l'estat estructural del Bosco 2, que és l'edifici que anava a adequar-se, és vaga, o que diu en el projecte tan sols s'han podido encontrar una vaga referència a l'estat de conservació i levantamiento, no s'observa la necessària informació relativa a les característiques estructurals, i per tot això el que fa Conselleria és argumentar que és millor tombar l'edifici i fer un projecte totalment nou amb un centre nou i no tornar al replantejament anterior que teníem, que era el de conservar aquest edifici, adequar-lo i construir-ne uno per a que capieren tots els xiquets. Aleshores, davant d'aixes dues possibilitats i davant de la recomanació de Conselleria, el que es fa és convocar el Consell Escolar, se'ls presenta l'informe, se'ls explica tot i el Consell per unanimitat vota que preferís que es faci un nou centre, que es tombe el Bosco 2 i que es construïsca sobre aquest terreny, perquè és el més ràpid i és el més segur per als xiquets també.
I estem parlant del més ràpid, però amb un termini important.
Sí, perquè edificant no parla de terminis, aleshores no sabem de quin temps estem parlant. El que sí que sabem és que des de l'Ajuntament la prioritat absoluta va ser edificant i va ser la unificació del Bosco, perquè ja fa 29 anys que portem este lastre educatiu que tan mal fa a les famílies i als xiquets d'ací de Cocentaina. Aleshores, per la nostra part, estem esperant que Conselleria ens doni eixa primera llum verda per passar a la segona fase d'edificant, però encara que ells no s'hagin donat la llum verda per a preparar tota la documentació, els nostres tècnics ja estan treballant en eixa memòria tècnica valorada que s'ha de fer, i si pot ser ho passarem per comissió i per plenari per a tindre tota la documentació que depèn de nosaltres preparada per a quan Conselleria doni eixe pas.
Una qüestió que ja també està desenvolupant-se en l'altre centre educatiu, el Real Blanc, per tal de poder adequar-lo a les necessitats d'accessibilitat, sobretot amb la construcció d'un nou ascensor per a facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Parlem del pressupost d'enguany. En quins terminis calcula l'alcaldessa que pot anar al plenari i que pot eixir endavant?
A l'equip de govern el que li agradaria és que vagi al plenari d'ara de febrer, de l'últim dijous de febrer, i és el, en el que està treballant moltíssim el regidor d'Hisenda, Marcos Castelló, que ja s'ha reunit amb tots els partits i ara sols ens queda passar-ho per la comissió i portar-ho al ple. La veritat que els pressupostos estan consensuats en gran part en els partits que han aportat les seues propostes i tot aquest treball ja s'ha fet per part del regidor d'Hisenda. Aleshores ara cal que els partits polítics de l'oposició entenguin les necessitats de Cocentaina i vulguin construir també poble i no sols dedicar-se a l'oposició del no perquè no.
Una de les claus del pressupost, ens ho explicava ara fa unes setmanes el propi regidor a la ràdio, era l'aposta per la conservació i promoció del patrimoni local.
Cocentaina ja sabem que és un poble molt, molt ric en patrimoni, és un poble que té una història molt llarga i molt bonica, i aleshores aquest any l'aposta més important, igual que diem que anem a treballar molt en edificant, una de les grans apostes és també el patrimoni local, i és que a través de Generalitat Valenciana també ha eixit un pla d'ajudes per a projectes locals de cultura i de turisme, i anem a apostar per això en el tema de recuperació de refugis de guerra civil, que Cocentaina té un dels refugis més llargs de tota la comunitat valenciana, i en el Torrejó del Castell, en aquesta recuperació. Aquests dos projectes s'empugen a 370.000 euros aproximadament. Aleshores, l'Ajuntament haurà d'aportar la meitat com a mínim d'aquesta quantitat.
Sense oblidar el pla director de la reforma del Palau. Quin palau, quin edifici, quins serveis, quins continguts vol el govern municipal per a aquesta joia del patrimoni de Cocentaina?
Això ja es va definir en 2014 quan es va crear la Comissió dels Usos de Palau, que va ser una comissió on estaven moltes associacions de Cocentaina i altres agents socials. Aleshores no serà sols una decisió del govern contestar, sinó també és una decisió de tot el poble, perquè sentim que el palau és de totes les persones que vivim a Cocentaina. Aleshores, mitjançant aquesta subvenció de Diputació de 30.000 euros i l'aportació municipal que farem, es desenvoluparà un pla en el qual intentarem que els usos que ja vam escollir en 2014 casen bé en la normativa actual i tot es puga fer. Això es treballarà durant 2018 i esperem que a finals d'aquest any ja estigui finalitzat per a poder començar algunes d'aixes accions en 2019, ja que al Palau encara li queda molt per lluir.
Per tant, al 2019 podrien desenvolupar-se les primeres intervencions ja amb aquest pla director que, com comentava la pròpia alcaldessa, està basat en el que van demanar en el seu dia els propis ciutadans.
Esperem que així siga i que 2019 també siga igual que serà 2018, un gran any per al patrimoni contestar, per a posar-lo en valor i per a fer-lo encara més accessible al públic.
No abandonem la zona del centre històric, la vila, el Raval Vell, perquè damunt de la taula n'hi ha una proposta per tal de, sobretot, donar-li vida mitjançant la construcció, en aquest cas rehabilitació de vivendes, per a que els veïns tornen a viure en aquesta zona.
Sí, jo crec que és algo que patim molts pobles i ciutats, i és que en els nuclis històrics n'hi ha moltes cases que ja no estan en bones condicions, s'han de tombar, queden forats en els pobles. Aleshores, ens resultava ja més que necessari fer un ARUS, que és un document que recull l'àrea de rehabilitació urbana sostenible, i en aquest document també recull quins usos se li vol donar i com es vol planificar aquesta recuperació del centre històric del municipi. Anem a treballar-lo també en 2018 i paral·lelament a l'elaboració d'aquest document, la regidora d'Urbanisme, Mariona Carbonell, està treballant en l'enderrocament d'algunes cases que no estan en bones condicions i en veure com integrem aquest espai dins del nucli per a que no es veja un forat, encara que no puguen construir perquè no són, no són propietats municipals, són propietats de tres persones, sobretot de persones de l'estranger que en el seu moment van invertir així i que no viuen així i no tenen interès en construir o no poden construir. Aleshores, és una situació un poquet complicada i pense que tots els pobles estem en aquesta situació. En Alcoi també podem veure cases que s'han tingut que tombar perquè estaven en ruïna i són un perill per a la ciutadania, i està clar que a ningú ens agrada veure el poble a forats, però hem d'anar pal·liant i hem d'anar planificant mitjançant aquests documents.
El pla Arrus, en aquest sentit, el que fa també és oferir ajudes als propietaris per a poder desenvolupar aquestes tasques de rehabilitació, les ajudes en una quantia important.
Sí, això també està previst dins de Generalitat, també preveu aquesta sèrie d'ajudes, igual que l'Ajuntament de Cocentaina també té les ajudes de rehabilitació de façanes i de teulades per anar posant el poble amb una cara més bonica, més agradable, i també ajudar a les persones que així viuen a que el cost d'eixa llavaeta de cara de casa o d'assegurar-se que tenen la teulada en bones condicions no siga tan costós. La veritat que l'Ajuntament en aquest tipus d'ajudes econòmiques funciona molt bé i tots els anys tenim molta demanda.
Per tant, és de suposar que amb unes ajudes de la Generalitat per a intervindre més allà del que són les façanes i les cobertes també tindran una bona acceptació per part dels propietaris.
Esperem que sí, i així no ho treballarem quan ja tinguem l'ARUS definit.
Anem a parlar també d'una altra de les qüestions que té pendent Cocentaina, juntament també al d'Alcoi i amb altres municipis de la comarca, perquè estem parlant de les passarel·les. Una que connecta Alcoi en Cocentaina per tota la zona de Gormaig, que ara mateix sembla increïble que no es pugui anar passejant i que es trobem amb eixe barranc de Gormaig, que és una tanca al poder gaudir també del que és la connexió entre els dos municipis.
Eixa passarel·la espere que la tinguem també en 2018. L'Ajuntament d'Alcoi i el de Cocentaina vam signar un conveni l'any passat i l'Ajuntament de Cocentaina ja fa, jo crec que, 4 exercicis que té el seu pressupost posat a la part que correspon. Així que ara l'Ajuntament d'Alcoi sols li queda licitar aquesta obra i que la puguem gaudir ja tots, perquè la veritat que és una obra relativament senzilla, no és massa costosa, estarà al voltant dels 80.000, 90.000 euros. Cocentaina aporta un terç d'eixe cost i crec que farà més agradable el poder creuar i sobretot reduirà el risc de que ens atropelli un cotxe.
L'altra de les passarel·les és la que ha de donar continuïtat a la via verda entre Alcoi i Gandia en l'accés a l'autovia central, que està actualment tallada. En quina situació es troben els tràmits, les gestions per a poder desenvolupar aquesta infraestructura?
Aquesta passarel·la li la vam demanar a Diputació en les seues ajudes per a construcció i esperem que a veure si aquesta setmana o la setmana que ve ja eixen les resolucions de les ajudes. El nostre diputat socialista Toni Francesc ens va comentar que estaven a puntet d'eixir i ja tenim ganes de poder connectar la nostra via verda amb els Algars i la connexió amb el Coi, perquè pensem que això donarà molta vida a eixa via, i a més ara li sumen també la zona verda que s'ha construït en el polígon dels Algars amb les ajudes per a polígons industrials de Generalitat, i estic segura que això farà molt atractiu el passejar per eixa zona.
Més en aquest 125è aniversari d'eixa línia ferroviària tan important per a aquestes comarques.
Sí, això també és un tema pendent que tenim i des de comarques centrals pense que s'hauria de treballar amb un poquet més de força, perquè la veritat que les vies verdes són una delícia del nostre territori i ens caldria tindre-les més accessibles i més embellides per a poder gaudir d'elles.
Què li sembla que la locomotora Cocentaina estiga a Gandia?
Jo crec que com a tots els ciutadans ens agrada que lo nostre, que lo que és del nostre municipi estiga en el nostre municipi, igual que si es pregunta més d'Elx que sembla que la dama d'Elx no estiga en la seva ciutat, pues ens agradaria que estiguera així, però pues no la tenim així, que han de fer. És igual que l'acte de la Mare de Déu, que la teniu als Alcoians, però mos la deixareu.
En uns anys celebrarà aquest aniversari i, de fet, n'hi ha gestions per tal de poder tindre així aquest document importantíssim. Pel que fa a la qüestió dels polígons industrials, 2017 ha sigut un any que està marcat per esta millora en els polígons, que ha obligat també des del mes d'agost a treballar de valent als ajuntaments per tal de complir els terminis, amb la confiança que les millores puguen incentivar l'ocupació, sobretot en el polígon industrial dels Algars, que té moltes parcel·les encara per ocupar.
Sí, la regidora d'indústria està treballant en això i ja n'hi ha diverses empreses que estan interessades en créixer, però solen confundir el polígon dels Algars en el de la Llaona perquè estan junts. És el de la Llaona el que té més parcel·les buides i ahir estem esperant que se'n resolguin dos o tres assumptes per a veure si portem algun parell d'empreses. Però sí que la veritat que els pobles necessitem de la indústria, i més els nostres pobles que han sigut ciutats que han viscut de la indústria històricament, i seguim treballant per fer el nostre territori molt, molt atractiu per a les empreses, perquè sabem que això és garantia de que en els nostres pobles va a generar-se llocs de treball i és algo indispensable.
La població immigrant en Cocentaina continua en augment. Des de l'Ajuntament estan desenvolupant-se mesures per a fomentar aquesta integració. Per on aniran les línies aquest any?
Aquest any, dins del pressupost de 2018, hem creat una partida per a la redacció d'un pla d'inclusió que en Cocentaina és més que necessari. Tenim un 11% de població immigrant i pensem que hem de posar en un document i planificar en un document com va actuar-se per a que totes aquestes persones es senten part del poble i actuen com a tal, també, que senten acollits però que també s'integren en la nostra vida diària, i fer que la convivència dins de la diversitat siga lo més harmònica possible.
Mireia Esteve, alcaldessa de Cocentaina, anirem coneixent com van desenvolupar-se totes aquestes qüestions, que no en són poques. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per estar transmetent què fem en Cocentaina. Gràcies.
Alcoi Fester 2018.
Seima Alcoi, carpintería de aluminio, PVC y cristal en calle Filanavarros 27, polígono industrial La Beniata, te adelanta la siguiente pregunta.
Pregunta popular. ¿Quién representará el cargo de Capitán Moro 2018?
Alcoi Fester 2018.
Bigmat Pérez Aura, la tienda profesional de la construcción, en caseta Salsero, espaldas gasolinera Shell, en carretera Alicante, entrada por vía de servicio, te adelanta la siguiente pregunta.
Pregunta de nuestra festa. El último año que los realistas utilizaron el caballet fue en 1922. ¿Qué hicieron con los caballets?
Carmen Ortega y María José Colomer, que me acompañan hoy aquí en Radio Alcoy, son integrantes de la recientemente constituida Asociación de Personal Sanitario Independent en Geriatrics Públics. Bienvenidas, ¿qué tal?
Buenos días.
También conocida como APSI, ¿no?, esta asociación. María José, ¿por qué se constituye?
Pues es constituir esta asociación porque naix de la necesidad que tenim els treballadors sanitaris, treballant en geriatris públics, en que se'ns escolte i se'ns done veu, que pensem que no la tenim fins ara. Aleshores va eixir un dia comentant, dient que necessitaven que mos se senquera la nostra veu, però a part de sindicats i a part de l'administració, perquè clar, la nostra veu són els sindicats i és l'administració, però naixem a part d'aquests dos organismes, perquè pensem que devien d'aportar la nostra visió personal i humana a l'administració i a sindicats. Per tant, la constituïm personal sanitari indiscutible, però sense vinculació ni sindical ni política, no poden haver llibres sindicals ni delegats sindicals, i aleshores només és personal sanitari. I aleshores hem d'anar a les administracions a donar veu a la part humana de la nostra vertent En este caso som auxiliars d'enfermeria, treballant així en Pintor Sala, i això és el principal objectiu, donar a conèixer aquesta desigualtat que tenim entre conselleries de
molt
personal
sanitari. A quin col·lectiu representeu? Perquè quantes persones estan darrere d'aquesta reivindicació?
És tot personal sanitari, englobant metges, infermers i auxiliars d'enfermeria de tota la Comunitat Valenciana. I volem dir a la gent que tenim una desigualtat de fa molts anys, perquè som personal sanitari, però no considerat com a personal sanitari a la Conselleria de Sanitat. És a dir, el temps que nosaltres treballem en la nostra conselleria actual d'Igualtat i Polítiques Inclusives no ens compta com a temps treballat en sanitat. Aleshores van començar en aquesta reivindicació i vam anar a les dues conselleries a exposar la nostra problemàtica. I bé, la veritat és que estem contents de la trajectòria xicoteta, però molt bé, estem contentes.
Molt bé, Carmen, la reivindicació se ha de hacer por doble camino, ¿no? Porque comentaba María José que ahí hay dos consellerías involucradas, ¿no?
Claro, es que mira, este problema es muy antiguo, lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Que está Sanidad por un lado y la Consellería de Igualdad y Política Inclusiva actualmente, anteriormente era Bienestar Social. Partimos de la base que somos personal sanitario titulado, con una titulación oficial, pero al ser dos administraciones diferentes, a pesar de que las dos sean públicas, cada administración tiene su forma de gestionar el personal. Entonces nosotros con la titulación podemos trabajar en las dos consellerías, tanto en Sanidad como en Igualdad de Política Inclusiva, pero el agravante comparativo entre profesionales del mismo sector es que como sanitario de Igualdad no nos puntúa en Sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás trabajando aquí en un geriátrico público, de Alicante, de Valencia, donde sea, y te vas a Murcia y puedes trabajar en Sanidad con esa puntuación. Pero, sin embargo, aquí en Alcoy no puedes trabajar. En Alcoy, o en Valencia, o en Alicante, dentro de la
Comunidad Valenciana.
Eso es un problema que solamente se planteaba aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces, nosotros, como personal afectado directo, quisimos hacerlo, visualizar ese problema a nivel personal. Estuvimos hablando con la Consellería de Sanidad. Nos recibió el 22 de, creo que de mayo del año pasado, la consellera, bueno, la subsecretaria Carmen Delgado en Sanidad, nos recibió muy bien, diciendo que sí que era un problema que ellos tenían planteando en la mesa junto con los sindicatos y que harían todo lo posible para que eso se fuera efectivo, se equiparara. A fecha de 1 de diciembre de este año, con el decreto 192/2017, aparece reflejado que tanto el personal sanitario de instituciones públicas sanitarias como el personal sanitario sociosanitario de instituciones sanitarias sociosanitarias de la igualdad, la Consejería de Igualdad y Política Inclusiva, sí que se valora como personal sanitario. Ahora ahí la reivindicación que tenemos que hacer, tanto en sanidad como en igualdad, es que se abra una orden de bolsa en la que en esa orden de bolsa aparezca igual titulación, igual puntuación. A fecha de hoy tenemos conocimiento de que los sindicatos sí que apoyan esa orden de igual titulación, igual puntuación. No sabemos cuánto se va a puntuar, si va a ser la misma, si va a ser menos. En teoría nosotros luchamos porque sea igual puntuación, igual titulación. No sabremos qué saldrá en la orden de bolsa. Eso por la parte de sanidad, que es por lo que surge inicialmente esta asociación. ¿Qué pasa? Que cuando nos metemos ya un poquito más en harina, por decirlo así, la Consejería de Igualdad, nosotros que pertenecemos a ella, vemos más problemas. Falta de personal, regulación de ratios, apertura de bolsas que en la Consejería de Igualdad concretamente está cerrada, o sea, se abrió en el 2009 y no se ha vuelto a abrir, con lo que eso supone una carencia de personal para sustituciones. Ahora llega el verano y nos encontramos con un problema que no es de ahora, es un problema que llevamos arrastrando desde el 2009 porque esas bolsas no se abren. Se quedan obsoletas, no piden la titulación para poder acceder como personal sanitario a ese régimen de bolsa y eso está perdido. Luego los ratios. Tenemos una carencia de personal para trabajar en las residencias tremendo. Entre otras, como no puntúa, la gente no quiere venir aquí. Entre venir aquí se va a sanidad. ¿Por qué? Porque puntúa. La jubilación anticipada, o sea, eso ya son más variantes que hemos cogido en la Consejería de Igualdad que a la que nosotros pertenecemos y la tenemos de primera mano. Entonces, nuestro trabajo va un poco por las dos líneas, en sanidad la puntuación y en la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas por el reconocimiento que queremos que la puntuación sea bidireccional, es decir, sanidad, igualdad, el personal sanitario que trabaje en los hospitales puntúe en igualdad y el personal sanitario que trabaje en igualdad que puntúe en los hospitales, porque la gente así se aclare.
Muy bien.
Se aclare un poquito.
El hecho de estar en el área de bienestar social es porque con quien tratáis principalmente son personas de la tercera edad, ¿no?
Sí, sin embargo, nosotros pertenecemos a la Consellería, en este caso, de Igualdad y Políticas Inclusivas, y realmente son el único personal sanitario trabajando en esa Consellería, porque esa Consellería abarca todos los servicios sociales. Pero como a servicios sociales, nosotros donem y se servei, pero son también personal sanitario. Y eso es lo que volen que se nos reconega, que al fin y al cap, en estas instituciones atenem, en este caso, a personas mayores, pero les atenem ese 10 de la semana, 24 horas al día, 365 días del año. Y necessiten metges, necessiten enfermeres y necessiten auxiliars d'enfermeria. Per lo tant, no sabem el per què només passa això en la Comunitat Valenciana i tenixes d'ací i tot és igual. Qualsevol personal sanitari pot apuntar-se a qualsevol bolsa i li puntua el temps treballat com a personal sanitari. Aleshores, és això el que no enteníem. I també volia comentar que la primera reunió que vam tindre va ser en Aroa Mira, d'ací d'Alcoi, la regidora de Sanitat i de Benestar Social. I ella va ser també la que ens va aconsellar que anàrem a València directament, perquè encara que ells siguin sabedors del problema que n'hi ha, l'associació sorgís en Alcoi. Aleshores, nosaltres podem parlar de primera mà de lo d'Alcoi, però la problemàtica és general en tots els centres. Així que Aroa ens va molt bé encaminar perquè anarem a València a parlar en les dues conselleries perquè de primera mà sapieren quin és el problema. Realment aquesta associació és un poc una associació tan estranya, podríem dir, perquè el que reivindiquem són temes laborals. Clar, una associació que reivindica temes laborals no n'hi ha moltes, perquè per això estan els sindicats, per tota aquesta temàtica. Però clar, com havíem dit, el que es diferencia realment de sindicats, perquè la lluita és comú i els objectius són comuns en els sindicats i la nostra, simplement és que el nostre és d'una manera altruista. Nosaltres estem invertint el nostre temps lliure en tots aquests temes, estem utilitzant els nostres dies lliures i si no estem demanant el dia lliure que ens toca per anar a València, per anar a reunions, fent cartes i enviant correus electrònics a les administracions i als sindicats perquè tots siguin sabedors. Simplement és dir que si això naix altruistament d'un petit gent i sinó que dius bueno, és que no s'han clavat mai en este món, és perquè realment ens afecta i ens importa i ens interessa. Per què? Perquè estem treballant en gent major, estem treballant en els nostres i els vostres majors que són dependents en major o menor grau. Aleshores és algo que no podem deixar d'atendre i lo principal és que en lo que ens toca a nosaltres necessitem personal sí o sí, és lo que estem transmitint a les administracions. Estem anant a dir-los que ens pareix molt bé que els sindicats es manegen, que les administracions ens consta que estan fent-ho i que estan treballant en això. Lo que més reivindiquem és aquesta lentitud que tenen les administracions públiques, perquè clar, ells van, tenen reunions, van parlant, però els que pateixen dia a dia els problemes i de falta de personal som nosaltres. I això és el que volien transmetre a les administracions de primera mà. No que jo li conti al sindicat quin és el meu problema i es reunisquen en les administracions, sinó dir-los, per favor, abreugeu ese temps perquè no tenim. O sigui, estem treballant baix mínims, estem forçant molt la maquinària nostra perquè els nostres majors no es poden deixar d'atendre. I així que no, són problemes reals que volem transmitir. Nosaltres mateixa, en el nostre centre, la veritat és que tenim molt bona comunicació en la direcció i en la supervisió i se'ns escolta, nosaltres transmitim els problemes que tenim. Entre tots, dins de lo que tenim, procurem optimitzar tots els recursos i treballar de la millor manera possible. Així estem a tots a totes les institucions sanitàries d'aquest tipus geriàtrics, que parlen els seus directors, que parlen en les seus supervisions de centre, perquè mentre que l'administració aplega un consens de nova ampliació de ràtios i comencen a solventar els problemes ells, comencem nosaltres des de dins dels centres a millorar en el que puguem, en el que tenim, però treballar de la millor manera possible. I això és el que volem transmetre també a tots els altres centres perquè s'animen a parlar i a dir-ho.
Carmen, ¿qué perspectiva tenéis de éxito? Porque se han dado muchos pasos. ¿Tenéis, no sé si algún compromiso ya cercano ahí?
Pues mira, El primero, lo que te he comentado antes, con la ley de sanidad, que esperemos que en breve se abra la orden de bolsa en el que se esté incluida igual titulación, igual puntuación. Eso por la parte de sanidad. Por la parte de la Consejería de Igualdad, tanto el secretario Francesc Gamero como la directora general de Bienestar Social, Mercé, con ellos tenemos un contacto pues más directo, ¿no? Pues nos conocemos personalmente, intercambiamos correos y ellos nos ofertan, nos invitan a que sigamos aportándole la información, las ideas que podamos tener, los problemas que nos vayan surgiendo de primera mano, porque ellos como administración están un poco más alejados, pero son los que tienen la fuerza para poder dictar las leyes y las normativas para que esto se mejore. Entonces tenemos su propuesta o su compromiso de que están abiertos a cualquier aportación que le podamos hacer. Sabemos que están negociando una nueva orden de ratio. Sabemos que están intentando abrir una bolsa de auxiliares con la titulación próximamente para que la gente en breve se pueda apuntar, para que haya más personal. Esos son los compromisos verbales que tenemos a fecha de hoy. Pero como ha dicho María José, el compromiso verbal es una cosa y ponerlo en efectivo es otra muy distinta. Concretamente, la bolsa estamos desde el 2009, estamos en el 2018 y esa bolsa sigue cerrada. Desde aquí hacemos públicamente un llamamiento de que si en el momento que se abra nos comprometemos a volver aquí, siempre y cuando vosotros nos invitéis,
por supuesto,
a hacer público la fecha y en el momento en que se abre esa bolsa. Porque lo sufrimos todas nosotros como trabajadores de primera mano, pero los residentes a los que atendemos no puede una obra que tú la para hoy la puedes abrir en abril. Tenemos personas mayores dependientes, en mayor o menor medida, que necesitan asistencia para las necesidades básicas de la vida diaria. Tú no puedes pararlo por falta de personal y tienes que darle un servicio en función del personal que tiene. Y yo pienso que la máxima hoy por hoy sería abrir la bolsa ya. Sabemos que es muy lento, que se necesita personal, que se necesita unas pautas a seguir, pero chicos, que se pongan todos de acuerdo, administración y sindicatos, para priorizar algo tan importante como es la falta de personal.
Muy bien, y además este problema, censar un poco también a la gente a cuántas afecta. Comentaba María José que ahí hay médicos, enfermeras, auxiliares, es muy amplio el abanico, ¿no? Elaborar ese censo de personas que están trabajando en geriátricos y centros para la tercera edad sería importante, ¿no? No sé si tenéis esa información.
Sí, tampoco es tanta gente, porque ya el di que como personal sanitario trabajan a esta consellería no son tants. Reconozcan que son en geriatris públics, pot haver algú també en algun centre penitenciari, alguna altra cosa més, però realment en geriatris públics, però en comparació a sanitat no som tanta gent. Aleshores tampoc entenem aquesta lentitud. Entonces demanem a les administracions o a les que han anat en seguida que pensen que el gran problema és això. El que sí, anem a reunir-se, sí, anem a fer, sí, anem a no, ja. O sigui, és ja, no, o sigui, el personal sanitari en aquestes institucions està molt, molt, molt cremat en aquest sentit, en que estem treballant en persones que no pots deixar d'atendre. Tu no pots explicar-li a un abuelet, mira, no, és que ara no puc perquè no tenim personal. No, no ho entenen, perquè tampoc poden entendre-ho. Clar, nosaltres som la veu també d'aquesta gent major. Aquesta gent major, avui per avui, no té veu. Som nosaltres els que som la veu d'aquesta gent major. I tinguem en compte que ahir podem anar a parar qualsevol dels nostres pares, qualsevol dels nostres abuelos, i la veritat és que s'ho mereixen. És una atenció de qualitat. De qualitat.
Molt bé, doncs estarem molt pendents d'aquest cas. Carmen Ortega, María José Colomer, integrantes de la Associació de Personal Sanitari Independent en Geriàtics Públics, APSI, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Buenos días.